Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Set minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda. Després de tot el que ens ha explicat la Sandra Gómez, des de fabricació, estem molt pendents d'aquesta compareixença. Pau Massip, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
No sé com definiries, perquè ara també fèiem amb l'Helena Neira, que dèiem, bueno, això que compareixi 5 minuts sense preguntes, no sé, quin és un nou concepte, no?
No, ja hi havia hagut compareixences d'aquest tipus.
Sí, però com les definiries?
Bé, al final és fer un anunci sense poder que els periodistes puguem fer cap mena de qüestió. Molt periodístic no és, no ens ajuda gaire la nostra feina, això és veritat, però sí, n'hi ha hagut d'aquestes. És una mica una tarda d'aquelles que ens recorda els millors dies del procés, no? De reunions d'última hora, canvis de plans, compareixences que no sabem a quina hora seran. S'ha de veure... quina decisió prenen en aquest govern, en aquest Consell Executiu Extraordinari.
Doncs esperarem. De moment estem pendents, com dèiem, aquests 5 minuts, també han dit, no?, que durarà. Això és el que ens explica la nostra companya Judit Casellas.
Sí,
El que hagi d'explicar en Aragonès. Pau, demanaria que et quedessis aquí, perquè en qualsevol moment
pendents.
Podem punxar, però és que abans de que passi tot això, us hem d'explicar alguna cosa més. Minuts que passen de les 5. Deixeu-me posar una mica de música aquesta tarda trepidant que ens està regalant la política. Harke, m'hi ajudes o no?
Jo, home, sempre al peu del canó. I és que aquest mes de març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música, i això sempre són molt bones notícies. Mira, això, el diumenge 17, això és aquest diumenge, podràs gaudir de la passió segons Sant Joan sota la batuta de Jordi Savall, un mestre. I dilluns 25 serà el torn de la passió segons Sant Mateu, amb la direcció, en aquest cas, de Christoph Pregagen. Dos imprescindibles de la música sacra que podràs escoltar i viure'ls en directe, a més en un marc incomparable com és el Palau de la Música Catalana. Ja pots comprar les teves entrades, si tot això et sona tan bé com a nosaltres. Entrades i packs, de fet, i ho pots fer a palaudelamusica.cat.
Doncs espera't, perquè la cosa no acaba aquí, no, Harke? Què més ens has d'explicar?
Doncs mira, que a Ràdio Estel ens interessa la teva opinió i, de fet, hem obert una enquesta que la trobareu a la nostra pàgina web www.radioestel.cat/enquesta, també a totes les xarxes socials d'aquesta casa, de Ràdio Estel. De fet, les 15 primeres persones que responguin a aquesta enquesta tindran una entrada doble, seguim amb música, entrada doble pel Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Això és fantàstic. Per tant, entreu a Ràdio Estel a través de les nostres xarxes i participeu, perquè les 15 primeres persones que completin aquestes enquestes podran gaudir de la fantàstica música de Mozart, concretament del Rèquiem de Mozart, també en un dels racons més bonics de Barcelona, que és la Basílica de Santa Maria del Mar. Podeu continuar opinant sobre l'enquesta que estem fent a Ràdio Estel. Ara us convidem també a visitar la Sagrada Família, perquè cada dia sortejarem una vegada aquestes 15 entrades ja hagin volat, perquè aquí la gent això és molt llaminer. Una vegada doncs aquestes entrades ja hagin sortit, no patiu, perquè també us convidarem a visitar la Sagrada Família. De fet, sortejarem cada dia una entrada doble fins al dilluns 18 de març per accedir al temple des d'ara i fins a final d'any, que això està molt bé perquè us podeu planificar la jornada i gaudir d'això d'un dels temples més fantàstics de tot el món, diria jo, Mercè? M'atreviria a dir-ho així.
Doncs 4 minuts i seran un quart de 6 de la tarda. Us ho estem explicant des de primera hora. El Parlament ha tombat els pressupostos del govern de Pere Aragonès. Per tant, el que fem a aquesta hora és anar cap al Palau de la Generalitat. Us estem explicant pendents aquesta hora d'aquesta compareixença, com ens explicava en Pau Massip, del president aragonès, després de que hem fabricat plegats aquesta votació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Anem cap al Palau de la Generalitat per saber, perquè jo crec que s'estan darrerint una mica, Pau, la previsió era que fos cap a les 5, però...
Tampoc tenim horari fix, vull dir, sabíem que fa uns 40 minuts ha començat la reunió aquesta extraordinària, tenen tot el temps que vulguin, no. Han dit un cop s'acabi, compareixerà el president a la Galeria Gòtica, que recordem que també és l'espai que...
Què passa, exacte?
Bé, és l'espai que el president aragonès fa servir normalment quan vol fer compareixences amb càrrega política, amb discurs de pes. És aquest espai... Si els oients ho recorden, és aquest espai amb arcades que arriba, que entra una mica de llum exterior, no és la sala de premsa del Palau, ni és un espai tancat. I sempre quan acostuma a sortir en aquest lloc és, per exemple, és on te va fer l'anunci, si no recordo malament, de quan va decidir expulsar el vicepresident Puigneró del govern, quan encara hi havia Junts, que va provocar la sortida de Junts del govern d'Aragonès. És aquest espai on acostuma a fer aquests anuncis de pes, no?
Sí. De decisions importants.
Sí, sí. És evident. Sigui convocatòria d'eleccions, sigui una altra decisió la que prengui, és evident que el que dirà segurament que tindrà impacte.
Doncs anem a veure, de moment, el que ha passat, el que ha donat de si aquest Consell de Govern extraordinari, com ens explicava en Pau, per presidit pel president aragonès. Abans d'escoltar-lo, anem a preguntar-li a la Caselles Castellà per veure si té alguna notícia que explicar-nos al voltant del tema. Judit Caselles, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda, Mercè. Doncs sí, deixa'm dir-vos que està al caure que comenci aquesta compareixença ara sí, perquè just ens acaben de venir a buscar aquí a la sala de premsa del Palau de la Generalitat, perquè pugem cap a la Galeria Gòtica per veure de primera mà aquest discurs de Pere Aragonès. Per tant, jo calculo que d'aquí a 5-10 minuts, com a molt, començarà ara sí aquesta compareixença. Una compareixença que, recordem, tan sols durarà 5 minuts i que serà sense preguntes i que tindrà lloc després d'aquesta reunió extraordinària del Consell Executiu que ha començat a 4:15 de la tarda.
Doncs, Caselles, en el moment en què comenci, ens dones l'ordre i nosaltres des de l'estudi de Ràdio Cel seguirem aquestes paraules de Pere Aragonès i després, si et sembla, les comentem amb tu. Gràcies, Caselles.
I tant, estem aquí en contacte, Mercè.
Pau Massip, màxima expectació, perdona,
sí, sí, sí,
perquè no sabem
ben
bé. Recordem els possibles escenaris del que, el que es preveu que pugui arribar a dir Pere Aragonès.
Hi han diferents opcions. Una és que accepti la derrota, li han tombat els pressupostos, doncs que digui, doncs, anem amb pressupostos prorrogats, però acabem aquest any de legislatura que queda. Una altra opció seria que intentés presentar un altre proposta de pressupostos, sobretot més que la proposta de pressupostos. Els pressupostos és molt complicats d'elaborar, porten molta feina i és molt difícil refer-los de nou, perquè també tenen molts acords, com dèiem abans, acords amb diferents sectors, amb sindicats d'educació, de metges, d'infermeres, etc. Però sí que poden, que per això serveix el que es coneix com la llei d'acompanyament, és la llei que s'aprova paral·lelament als pressupostos i que en aquesta és on s'hi acostumen a incloure les demandes, per exemple, les que poden fer els partits de l'oposició en el procés parlamentari, en aquest debat que hi ha d'haver-hi al Parlament per aprovar definitivament els comptes. Podria ser que Aragonès aprofités aquesta llei d'acompanyament i inclogués... Seria un gir bastant sorprenent, però alguna qüestió per aturar el Hard Rock definitivament o per posar-hi algun element que digués no es pot fer res del Hard Rock si no es passa la sequera o si no... alguna cosa així. O fins i tot, perquè aquesta també estem parlant molt dels comuns, però també hi ha una altra petició, que és la petició que fa Junts, que demanen... bonificar un 99% l'impost de successions. També podria servir aquesta llei d'acompanyament per incloure aquesta petició i rebre el suport de Junts. Això també podria ser que al final no servís de res, però veient aquest escenari de possibles eleccions més aviat que tard, li serviria a Esquerra per reforçar el seu discurs de dir nosaltres hem fet aquests moviments per intentar trobar el suport d'algun d'aquests grups. I llavors l'altra opció...
Un altre ventall encara més, eh?
Sí.
D'aquest ventall, una altra
exacte.
Opció del ventall.
L'altra opció és convocar eleccions. Que recordem que amb el sistema català qui té aquesta potestat és exclusivament el president de la Generalitat i per això aquí hi ha un tema que és que sí que hi ha diverses veus dins d'Esquerra que cada vegada ho veuen més a favor, però el problema és que un dels que més en contra hi està és justament Pere Aragonès. I, per tant, com que la decisió és seva, també seria una manera d'Aragonès de marcar perfil propi davant del partit, no? Davant de... Sempre se li ha dit molt que està a l'ombra de Junqueras, que té poca capacitat de decisió, se'l veu com més un gestor que no pas un líder, doncs decidint que no va a eleccions i que busca aquest acord per aprovar els pressupostos fent alguna concessió a algun dels socis, doncs marcaria perfil propi.
Fem una cosa, Pau, marxem, anem cap a publicitat, a l'espera d'aquestes paraules del president Aragonès, per saber a veure què passa després de que no s'hagin doncs, aprovat aquests pressupostos de la Generalitat, i a la tornada, mentre esperem les paraules de Pere Aragonès, convidarem també a entrar en David Martínez, que em sembla que ja està per aquí, nosaltres seguim fent ruta, i en el moment en què aparegui Pere Aragonès, doncs l'escoltarem en directe, aquí a Fabricació Pròpia. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
Diumenge 17, la Passió segons Sant Joan. Sota la batuta de Jordi Savall i dilluns 25, la Passió segons Sant Mateu amb direcció de Christoph Pregardian. Gaudeix de dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
Si arribem ja a 6 minuts, no, encara queden 12 minuts per arribar al punt de 6:15 de la tarda. Estem en directe aquí a Fabricació Pròpia, pendents del que pugui explicar-nos el president Pere Aragonès. Com dèiem, ho estem seguint des de primera hora de la tarda, després que el seu govern s'ha reunit pel fracàs dels pressupostos amb tots els escenaris possibles ara mateix damunt la taula. Tenim en Pau Massip, que ens acompanya també aquesta hora, pendents, com dèiem, d'aquesta compareixença del president de la Generalitat, però mentrestant, i també, per cert, tenim a Judit Caselles des del Palau de la Generalitat, connectarem també amb ella, però abans anem a fer una mica de ruta, perquè ja sabeu que els dimecres torna aquestes rutes a circular a càrrec d'en David Martínez. Ell és periodista i també és autor del blog i Twitter Històries de Barcelona, on parla de les curiositats, també parla d'arquitectura i de la història de la ciutat com tal. Què tal? Com estàs, David?
Bona tarda.
Bona tarda.
Estem discrets,
sí.
No?
Això m'aclararà. Bona tarda. Mira, també t'haig de dir que aquestes coses... aquestes coses també donen...
Sí, 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 els periodistes ens
agrada,
sí.
Però, clar, després viure-les, vull dir, està bé. I el que més ens agrada és poder-ho explicar. Però, David, ja hem comentat alguna vegada la història de les patrones de la ciutat de Barcelona i el paper secundari. De fet, jo me'n recordo l'última vegada que vas venir, que vam parlar de Santa Eulàlia, i tu parlaves de Santa... Mira, just en aquest moment... Perfecte. Ja està. Anem a connectar amb el Palau de la Generalitat, ara sí, per saber el que ens diu el president Pere Aragonès. A veure,
davant de tots vosaltres, per compartir la decisió que he pres i traslladat al conjunt de membres del govern davant del rebuig als pressupostos que s'ha produït avui al Parlament de Catalunya. Avui, les línies vermelles i el bloqueig entre uns i altres ha comportat que el pressupost amb més recursos de la història de la Generalitat de Catalunya hagi estat rebutjat. Avui, els grups que han impossibilitat que el pressupost continués el seu tràmit al Parlament han dit que no a 1.000 milions d'euros per combatre la greu sequera que patim. Han dit que no a incrementar el pressupost d'educació un 10%. Tan necessaris aquests recursos. No a acabar amb les retallades laborals de mestres i professores. No a 1.400 milions d'euros més pel sistema de salut. No a més de 1.200 milions d'euros per l'habitatge. No al pressupost més alt de cultura i llengua de tota la nostra història. No a més recursos per recerca, desenvolupament i innovació que per primera vegada en la història de la Generalitat superaven els 1.000 milions d'euros. No a 700 milions d'euros per impulsar la indústria catalana i que segueixi creant llocs de treball de qualitat arreu del país. Aquests són uns bons pressupostos. I si han dit que no, i per tant han tingut la irresponsabilitat de dir que no, davant d'uns pressupostos com aquests, no em vull imaginar quina responsabilitat podríem esperar davant d'uns pressupostos diferents, que tinguessin unes condicions com les que pot haver-hi en un futur en què no fossin tan expansius. Per tant, les línies vermelles i els vetos creuats no han estat finalment contra el govern, han estat contra els ciutadans de Catalunya, contra els seus interessos, contra els serveis públics del país. Davant la irresponsabilitat dels grups polítics que avui han rebutjat el pressupost, cal responsabilitat de país. I jo, com a president de Catalunya, assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig. Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos de partit, a un i altre costat. I pel meu convenciment de que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes. Des de l'inici de la meva presidència, el meu compromís, la meva actuació, han tingut com a objectiu, allà on hi havia problemes, posar-hi solucions. Ho vam fer començant una legislatura després d'una pandèmia on l'estat del benestar havia quedat ferit. I avui tenim més mestres, més sanitaris, més Mossos d'Esquadra que mai. Havíem de recuperar una economia ferida per les retallades i per la Covid. I avui tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers anys. On hi havia repressió, era imprescindible obrir camins de llibertat a través de la negociació i el diàleg per alliberar els presos polítics, com així ha estat, i per assolir l'amnistia, com així serà, com a pròleg de que Catalunya decideixi lliurement el seu futur. Sempre he dit que el meu objectiu era esgotar la legislatura, però els vetos creuats entre els grups polítics del Parlament impedeixen tenir les condicions per fer-ho possible. Catalunya es mereixia una legislatura sencera. La ciutadania del país la decidia. La mereixia. I també mereixia els millors pressupostos possibles, que són els que avui hem portat a votació. Però ara no és el moment de lamentacions, sinó de mirar endavant. El proper 12 de maig, la ciutadania de Catalunya triarà entre la responsabilitat o la irresponsabilitat. Però també triarà entre aquells que defensen un model del passat i aquells que defensem Catalunya sempre i a tot arreu, una Catalunya que mira cap al futur i no a models superats. I aquí hem de ser clars. Avui a Catalunya hi ha dos projectes polítics, dues formes d'entendre el país. Una que és una visió conformista, ancorada en el passat, que se sent còmoda amb la dependència del govern de l'Estat i que proposa solucions antigues als problemes nous. I una altra, la que defenso, netament republicana, que mira el futur amb ambició i amb l'horitzó inequívoc de decidir en llibertat el nostre futur com a poble. Un projecte que eixampla els drets dels ciutadans contra un que vol afiançar vells privilegis. El 12 de maig el que està en joc és o bé frenar el canvi que vam iniciar fa 3 anys o construir una majoria sòlida que faci fer un salt endavant a totes les transformacions que estan en marxa. El traspàs de Rodalies, la gratuïtat de les escoles bressol, l'energètica pública, la incorporació de més mestres, més sanitaris i més Mossos que mai, la gratuïtat dels productes menstruals, l'impuls de la política d'habitatge, les inversions sense precedents en reindustrialització i en recerca i coneixement. Treballaré, doncs, per obtenir aquesta majoria i posar-la al servei de Catalunya, que ens doni la força per assolir tots els reptes que la nostra ciutadania mereix que superem, per assolir un país pròsper, un país just i un país lliure. Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies a totes i a tots.
Vinga, doncs, Massip, has anotat ja el minut en què ho ha dit el president Aragonès?
Ostres, el minut no el tinc apuntat, però jo et diria que hem vist el primer discurs de campanya, ja.
Ja el tenim,
perquè
no?
Ha estat claríssim, ha estat rotund. De fet, és un dels discursos més seriosos que recordo del president Aragonès. 12 de maig, eleccions.
President Aragonès acaba de convocar aquestes eleccions anticipades el 12 de maig, després del fracàs dels pressupostos que hem viscut aquest migdia. Per tant, ja podem prendre nota. 12 de maig, toca anar a votar amb aquestes convocatòria d'aquestes eleccions. Què més ha dit? Perquè el president Aragonès ha parlat de bons pressupostos, estava enfadadíssim, Pau, si m'ho permets,
amb
aquest posat molt seriós, ha parlat de que estàvem davant d'uns bons pressupostos, ha parlat també a responsabilitat de país. I tots pendents del que pugui passar a partir d'ara fins al 12 de maig.
Sí, sí. És un discurs que sí que és veritat que és una mica contradictori, perquè quan parla d'aquesta irresponsabilitat, ha acusat, diu, hi ha dues formes d'entendre el país, una forma amb visió de passat, conformista amb l'Estat, que semblava una mica un dard contra els socialistes, que seran els grans rivals d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions, però a la vegada són els únics que li han donat suport en aquests pressupostos, en aquest debat al Parlament, que és una mica contradictori, però que tampoc tenia massa sentit seguir amb aquesta aliança amb el PSC, quan és això, en res, en poc més de és que ara no sé comptar els dies, no?, que estem al març, en poc més de 2 mesos estarem votant i s'hauran de desbatussar políticament en mítings i en debats Esquerra i PSC.
Pau,
per tant,
espera't, perquè ja el juny tenim les europees.
Sí, de fet, hi havia diverses opcions. Una era que coincidissin el 9 de juny amb aquestes europees. Suposo que ho vol deslligar, perquè com més aviat siguin, també s'estalvia que entri en vigor una possible amnistia i que Junts pugui optar per tenir Puigdemont com a cap de llista. D'aquesta manera, Junts encara no té candidat, com dèiem. Realment, Pere Aragonès ha fet un discurs de candidat, ja no, o sigui, l'ha fet com a president, però ha marcat clarament un perfil de candidat força beligerant. Ha recordat tot el que incluïa aquest pressupost que avui s'ha tombat al Parlament, més de 1.000 milions per la sequera, un increment del pressupost del 10% a educació, increment a sanitat, 1.200 milions en habitatge, ell també deia el pressupost més alt en cultura i llengua. També ha criticat, que era una de les especulacions, no?, si reformava la llei d'acompanyament per intentar buscar el suport d'algun altre soci, ha dit, si no m'han donat suport en aquests pressupostos, a quins pressupostos em donaran suport? I ha dit, ja no val la pena ni intentar-ho, per dir-ho així. Ha demanat responsabilitat de país i ha apel·lat a aquest discurs, no?, irresponsables contra responsables, no?, els responsables. S'atorga aquest paper a Esquerra al govern per presentar els pressupostos, per fer els pressupostos més expansius, amb més despesa, etc., contra els irresponsables que li han tombat aquests pressupostos.
Doncs veurem què passa, perquè, com ja sabeu, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha decidit avançar aquestes eleccions. El Parlament serà el 12 de maig. Per tant, fem números, 9 mesos abans del que estava previst, mm-hmm. perquè estaven previstes pel febrer del 2025. Aragonès ha fet pública aquesta decisió després d'aquesta reunió extraordinària, com ens explicava en Pau Massiva a primera hora de la tarda, forçada pel fracàs del projecte de pressupostos, i des d'on ho ha anunciat, des del Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Pau?
Anem cap allà.
Vinga, Judit Caselles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè.
Judit, com s'ha viscut aquest anunci de Pere Aragonès des de Palau?
Doncs ens agafa per sorpresa, sí que aquestes últimes hores ja era una hipotètica, no?, cosa que estava sobre la taula. El que passa és que ningú s'esperava que finalment sí que anunciés aquestes eleccions anticipades. Deixa'm dir que ara mateix acaba de convocar el PSC i que el cap de l'oposició, Salvador Illa, compareixerà ara mateix des del Parlament per reaccionar en aquest avançament electoral que acaba de fer Pere Aragonès. Deixa'm dir-te, Mercè, també, que com que durant el dia d'avui sí que aquesta era una hipòtesi que ja planava, no?, sobre la taula, en fons de Junts per Catalunya ens han dit que el candidat que ells tindrien sobre la taula, si hi havia finalment aquest avançament electoral, a hores d'ara era Rull, perquè ens trobem que l'amnistia encara no està aprovada, que està en procés d'aprovar-se, i que no tenien molt clar, no?, que si la convocatòria electoral era imminent, si podria ser eficaç que es pogués presentar finalment Carles Puigdemont o també Jordi Turull o algun altre candidat. Veurem, perquè al final aquesta convocatòria és per al 12 de maig. Veurem també quin procés acaba tenint l'amnistia, si s'aprova a temps, si no s'aprova a temps, i en funció de tot plegat s'hauran d'anar perfilant els candidats. Òbviament, com dèiem abans, no és el mateix per Junts per Catalunya que Carles Puigdemont es pugui presentar estant ja físicament a Catalunya que no estant-hi.
Clar, Judit, ens has apuntat moltes coses molt interessants ara mateix en aquesta hora, perquè, de fet, ho comentàvem també amb en Pau Massip, no?, ara mateix, qui és el candidat de Junts, no?, que podria ser una de les preguntes, no?, que ens podríem fer tots. I sobretot, també, Judit, ara mateix estem pendents, com bé deies, a les reaccions, sobretot començant pel cap de l'oposició, Salvador Illa, que des del mateix Palau, com ho has anunciat, no?, estem pendents també d'aquesta reacció, no?
Sí, totalment. I mira, ara m'acaba de venir una altra reacció, Mercè, perquè 5:45 de la tarda, des de la sala del Parlament, també qui compareixerà és Jordi Turull. Dimecres 13 de març, o sigui, avui, a 5:45 de la tarda, per tant, primer ho farà Salvador Illa i després ho farà Jordi Turull des de la sala de premsa del Parlament de Catalunya.
Doncs estarem pendents d'aquestes compareixences, però com bé deies, gràcies, Judit Caselles. Des del Palau de la Generalitat, escoltem aquesta primera reacció de la tarda, aquest anunci d'eleccions. Escoltem el Salvador Illa.
Catalunya necessita nous pressupostos, Catalunya necessita un nou govern, Catalunya necessita un govern fort i Catalunya necessita un president, no un candidat. Catalunya necessita un president, no un candidat, per girar full. Catalunya necessita un president, no un candidat, per avançar. Catalunya necessita un president, no un candidat, per prosperar. Catalunya no necessita ni batzegades, Catalunya necessita un president. Catalunya no necessita inseguretat, inconsistència, fluctuacions, oscil·lacions, zigazagues, desivacions, desequilibris o desgovern. Catalunya necessita un president. Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita estabilitat. Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita aigua. Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita una educació que funcioni. Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita una sanitat que funcioni. Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita habitatge. Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita seguretat als carrers. Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita energia i energia renovable. I Catalunya necessita un president perquè Catalunya necessita infraestructures al dia. Catalunya no necessita ni candidats, ni invents, ni experiments. Catalunya necessita un president amb un govern fort per girar full i per prosperar. Catalunya decidirà, i els catalans votaran entre avançar o retrocedir. Catalunya decidirà i els catalans votaran entre girar full o tornar al passat. Catalunya decidirà i els catalans votaran entre retrobar-nos, unir-nos, buscar allò que ens uneix o somiar en tornar a fer no sé ben bé què. Voy a repetir lo mismo en castellano para los medios que quieran un corte en castellano.
Pau Massip, aquesta és la primera reacció a aquestes eleccions anticipades, doncs, anunciat ara mateix aquesta tarda fa uns minuts pel president aragonès. 12 de maig, noves eleccions a casa nostra. Reacció de Salvador Illa.
Sí, el primer a sortir diu que Catalunya necessita un president, no un candidat. És una mica el que comentàvem abans analitzant el discurs d'Aragonès. Xoca una mica perquè realment fins avui, fins a aquest últim discurs que acabem de sentir d'Aragonès, Aragonès ha mantingut sempre aquest posat institucional, poc beligerant, poc buscant el confrontament amb els seus socis, sobretot amb el PSC, que al final és el que dèiem, avui era l'únic partit que li ha donat suport als pressupostos al Parlament. Però és evident que Illa i Aragonès seran els candidats que ja tenim clars i que es jugaran aquestes eleccions, no? Esquerra i PSC lideren aquestes enquestes i sembla que són els dos més ben situats per guanyar les eleccions i per optar a la presidència de la Generalitat, i és normal que ja comencin a tirar-se els plats pel cap. És curiós això. Fa, com qui diu, un parell d'hores eren els únics socis que han votat a favor d'aquests pressupostos al Parlament, i ara ja són rivals polítics i ja es tiren els plats pel cap. Diu que Catalunya necessita un president que no dubti, que no tingui vacil·lacions, que no faci zigazagues. El PSC li ha retret sovint aquesta postura esquerra de no tenir clar el model de país, que és el que justament també criticava Aragonès abans, no? que la visió de país per Esquerra és una visió de canvi, diuen, i que considera que el PSC té aquesta visió antiga i conformista amb l'Estat, també ha dit.
Doncs, Pau, fixa't que d'aquí uns minuts, concretament d'aquí uns 7 minuts aproximadament, cap a 5:45 de la tarda, està prevista, com ens avançava la Judit Caselles des del Palau de la Generalitat, aquesta convocatòria de premsa per part del secretari general de Junts, Jordi Turull. Per tant, també serem molt, molt pendents d'aquesta roda de premsa per valorar justament aquest anunci.
Sí, de fet, està convocada a la mateixa sala de premsa del Parlament on està compareixent ara mateix Salvador Illa. Per tant, el que tardi, el que s'allargui Salvador Illa, que ara està responent a les preguntes dels periodistes, serà el que tardin des de Junts a començar aquesta roda.
I perdona, molt interessant també que anem una mica a remolc de tot el que ha passat també aquest matí al Congrés dels Diputats, no? Perquè tu deies Salvador Illa, no? Amb tot el que està arrossegant a través del cas Koldo, no? Vull dir que aquest matí també ha estat trepidant, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tot el que s'ha pogut dir o no.
Sí. De fet, aquest matí hi ha els discursos tant de Junts com d'Esquerra al Congrés dels Diputats, a la sessió de control al govern de Pedro Sánchez, ja eren una mica de precampanya, per dir-ho així. Ja eren una mica d'aquest clima preelectoral amb càrregues. La portaveu adjunta dels republicans, Teresa Jordà, ha criticat el fet que ahir el govern de Pedro Sánchez publiqués unes balances fiscals, el compte de les inversions de l'Estat a Catalunya amb molt poques dades, amb falta de coses que s'havien d'incloure i que no hi eren, etc. Ha criticat això, ha recriminat les poques inversions de l'Estat a Catalunya. Sánchez, quan li ha respost, li ha dit que el seu govern és el que més inversió ha fet a Catalunya els últims anys. Sí que ja estem en aquesta roda. Sí que és veritat que és una mica aquesta dicotomia, no? Esquerra al Congrés, una mica ja en mode electoral i més a l'oposició atacant, i aquí a Catalunya fins avui, fins ara, mantenint aquest posicionament més institucional, ja que està al govern.
Fixa't, Pau, que venen al cap també preguntes ara, no? Ha de dir, ostres, s'entén també aquesta decisió per part de Junts i de Comuns, no? No votar amb aquests pressupostos. Quines conseqüències? No sé si al final és com aquest guió que ja estava escrit o no pel que pugui arribar a passar i el que ha passat aquesta tarda.
Jo pensava que, jo crec que aquest matí un 90% dels catalans i fins i tot un 90% dels diputats a la cambra no pensaven que aquesta tarda hi haurien eleccions. Jo penso, és una qüestió molt personal, però sí que crec que fins al migdia ningú veia l'escenari de les eleccions sobre la taula. A partir del migdia l'hem començat a veure, però sí que és veritat, és evident que tant Junts com els Comuns, que són rivals directes electorals d'Esquerra Republicana, a un any fins fa un res, fins fa pocs minuts, a un any vista de les eleccions, ja estaven buscant la manera de desgastar el partit d'Aragonès.
Fem una cosa, anem a preguntar-li a ell, perquè hem contactat amb el Jesús Palomar a primera hora, el politòleg, a veure què opina, si ell tenia aquesta sensació quan s'ha llevat aquest matí. Jesús, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda. Doncs no hi havia aquesta sensació. El que hi havia era una, entre cometes, simple, moltes cometes, negociació o votació de pressupostos. El que ha passat és doncs, que el president Aragonès segurament ha fet el que tothom espera que faci un president quan no se li aproven uns pressupostos, però que mai passa. No? O sigui, normalment, quan no s'aproven els pressupostos, els partits de l'oposició, els que han votat en contra, diuen que convoqui eleccions, no?, per responsabilitat. I segurament, com és aquelles coses que mai passen, ningú s'ho esperava. I resulta doncs, que sí, que ha passat, que s'han convocat les eleccions. Precisament ha estat la diferència.
Clar, en aquest punt ara són moltes, no?, les lectures i tots, no?, d'alguna manera, Jesús, tenim el cap ple de preguntes, sobretot esperant aquesta roda de premsa per part de Junts, que d'aquí res, d'aquí uns 4 minuts estem esperant també Jordi Turull el que pugui arribar a dir. Què vaticines, com seran aquestes eleccions de ja del 12 de maig? És que clar, ara es comença de nou i com dèiem abans amb el Pau Massip, que també s'ajunta també aquestes eleccions europees previstes pel 9 de juny. Com seran aquestes eleccions, Jesús?
Bé, aquestes eleccions tenen, evidentment, moltes complexitats o moltes variables, no? En primer lloc, ningú estava preparat per aquestes eleccions. Evidentment, l'únic partit que podia intuir o que podia imaginar, i segurament no ha estat una decisió d'aquesta tarda, segurament Esquerra Republicana, el president Aragonès i el propi govern, devia fer dies que devia pensar si no ens aproven els pressupostos, convocarem eleccions. M'estranyaria molt que el president del govern ho hagi improvisant, diguem-ho així, amb les postres tot ben dinat, no? En canvi, els altres partits sí que no s'ho esperaven gens, per tant, segurament Esquerra Republicana, com a partit, ja havia intuït aquesta opció o havia plantejat aquesta opció com una realitat, una possibilitat, si més no, i els altres no. Els altres no, perquè en aquest cas Junts no té candidat, no serà Carles Puigdemont perquè no haurà tingut encara temps d'aprovació de la llei d'amnistia definitivament i aplicació, etc. Però també altres partits com els Comuns, segurament, o la CUP, tampoc ho teníem molt present, però fins i tot el PSC, que està constantment doncs, amb el govern, diguem, a l'ombra o el govern alternatiu, doncs no li tocava encara aquesta decisió o aquesta... No havia acabat el seu procés, diguem, d'oposició, no? Perquè ens entenguem. I segurament qui té millors possibilitats o qui li ve més de cara és Esquerra Republicana, perquè tenia la palla pel mànec, no? I els altres aniran a remolc d'aquesta decisió.
Per tant, el que deies tu, no, Jesús, que són aquestes eleccions que per molts ens ha agafat ara mateix, sobretot per part dels partits polítics, per sorpresa, no? que no ens ho esperàvem, creus que és el moment també aquestes eleccions per poder arriscar fins i tot? No sé, si és aquesta lectura per part d'Esquerra amb aquestes eleccions europees també del 9 de juny a la vista?
Jo crec que... Segurament pot ser complexa aquesta combinació de les dues eleccions, però clar, també hem d'entendre que hi ha partits que s'hi juguen molt a les dues eleccions, el Partit Socialista, per exemple, a nivell català, el Partit Popular segurament menys a nivell català perquè té menys representació, però el PSC, diguem, jugarà a dos bandes, no? El PSOE i el PSC jugarà a dos bandes, la banda europea i la banda catalana. Esquerra i Junts, clar, tenen representativitat o representació a Europa. Segurament Junts voldria mantenir la que té, fins i tot perquè no se sap amb quins candidats i tot plat. Llavors, realment aquesta complexitat, com he dit, li beneficia bastant més a qui convoca, sempre qui convoca té un punt més a favor, no té un pas per endavant,
clar,
que la resta de partits que s'ho han trobat quan no s'ho esperaven.
Pau, tu comparteixes aquesta visió, no? De dir, tal qual, ells sí que sabien, eren conscients de que podia passar clarament aquest escenari per part d'Esquerra i que tenen un punt guanyat.
Sí, clar, al final, si ha decidit prendre aquesta decisió, és perquè han valorat i creuen que els beneficia i que hi poden sortir afavorits i poden sortir guanyant. Sí, sí, evidentment, és això. No? Ara estava, per exemple, mirant, aquest matí ha sortit el 6, que és evident que no és Catalunya, que és Espanya, però el PP n'ha sortit reforçat i el Partit Socialista per suports, sobretot en relació amb el tema d'aquest del cas Koldo, i també hi ha una part de l'electorat socialista que no veu de bon grat tota la qüestió de l'amnistia. Per tant, clar, ara ho comentàveu, no? El 9 de juny hi haurà eleccions europees, els socialistes volen fer un bon paper i hauran de vigilar quins discursos, quin missatge llença el PSC a Catalunya perquè llavors no el faci servir el PP i els partits espanyols a les eleccions, a la precampanya europea, per anar en contra del PSOE. Vull dir que també agafa a contrapeu, per dir-ho així, els socialistes. I per altra banda, el 21 d'abril hi ha les eleccions a Euskadi. Si Bildu fa un bon paper, que són els socis habituals d'Esquerra Republicana, també pot crear una mena d'onada que també afavoreixi els republicans en aquest sentit, que també, si el PNB té problemes per arribar al govern, o fins i tot si repeteix la coalició que té ara de PNB amb els socialistes, Esquerra ho pot fer servir per atacar Junts.
És molt interessant l'apunt que estàs fent, Pau Macit. Deixeu-me preguntar-vos als dos, ara mateix, amb aquest anunci damunt la taula, no? Aquest 12 de maig, eleccions anticipades al govern de la Generalitat, quines afectacions pot arribar a tenir a nivell estatal? No? Com arribarà aquesta notícia a Madrid? Jesús, com creus que serà aquesta lectura que faran?
Bé, a nivell estatal hi ha dos condicionants. El primer és qui governarà la Generalitat, és a dir, si qui guanyarà les eleccions no vol dir que governi la Generalitat, això ja ho sabem de molts casos anteriors, però, clar, segurament al Partit Socialista a Madrid li interessa mantenir certs equilibris amb Esquerra i Junts, segurament més amb Esquerra perquè té més proximitat en les determinades o en els darrers anys, diguem-ho així, i per tant, clar, no pot atacar frontalment polítiques que han fet conjuntament a Madrid, perquè seria com pactar o atacar frontalment a qui és el teu soci, puntualment, però molt constantment, no? També els hi passa una mica Junts. O sigui, el Partit Socialista ha entrat en contradicció no només amb les europees, com deia el nostre company, sinó bàsicament amb el que hem fet en els últims anys pactant a Madrid. Per tant, li interessa que hi hagi certa estabilitat a Catalunya. Jo crec que en aquest cas, si guanyés per molt majoritàriament el Partit Socialista, doncs evidentment governaria el Partit Socialista, però si no fos així, hauria de cedir segurament alguna qüestió amb Esquerra Republicana, molt probablement, cosa que ja també beneficia qui ha convocat les eleccions, en aquest cas. Mm-hmm.
Pau, tu com ho veus? Implicacions directes amb el PSOE i justament també amb Sumar, no? Aquestes noves eleccions, fins a quin punt, no?, pot implicar el govern de Madrid?
Sí, jo ja ho hem comentat abans, també jo crec que Esquerra Republicana potser no criticarà frontalment com sí que està fent Junts, però és evident que ara ja no té incentius a curt termini per facilitar les coses als socialistes, i més si els socialistes també tindran aquest punt, no? Al final, per exemple, el traspàs de Rodalies, no crec que el govern del PSOE i Sumar facilitin les coses perquè Esquerra es pugui apuntar aquests trumfos abans de les eleccions. Ho frenaran, ho pausaran, a veure qui s'emporta aquesta Generalitat. Llavors, jo crec que la cosa pujarà una mica la tensió als decibels al Congrés, sobretot per part dels republicans, que fins ara havien tingut una actitud més facilitadora, per dir-ho així.
Fem una cosa, recuperem. Jesús, et demanem si encara ens pots acompanyar uns minuts.
Sí.
Anem a recuperar el moment en què, res, fa qüestió d'uns minuts, cap a un quart de sis de la tarda, el president Pere Aragonès anunciava noves eleccions a Catalunya.
I per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig, amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un govern amb molta més força, per continuar fent avançar el país i accelerar encara més les transformacions i fer-ho sense dependència dels immobilistes.
Doncs aquestes eren les declaracions del president aragonès, la primera reacció al cap de files del PSC, Salvador Illa, que, Pau, ha estat molt clar, no? Catalunya necessita un nou govern i un president i no un candidat.
Sí, 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 aquest és el discurs al que s'agafarà el PSC per fer campanya, no? Salvador Illa, que al final, recordem, va guanyar les eleccions ara fa 3 anys, el que passa que no va aconseguir sumar i no va poder formar govern, però va formar aquest govern alternatiu i ja feia temps, aquest discurs el PSC ja l'havia deixat anar quan negociaven diferents qüestions, pressupostos, etc, amb Esquerra, sempre acusaven de falta un govern que governi i que decideixi i no un govern que estigui pensant en eleccions i en campanyes.
Doncs deixeu-me veure aquesta hora. Ens queden poc més de 5 minuts per acabar aquest especial, podríem dir, fabricació pròpia d'avui. Pau Massip, gràcies per acompanyar-nos després d'aquesta convocatòria de noves eleccions. Ho hem viscut en directe. En aquests moments fem una cosa. Volíem parlar amb Jordi Pacheco, ens degà del Col·legi de Politòlegs, però anem a escoltar de nou. En aquest cas connectem amb Palau de la Generalitat perquè escoltarem el que ha de dir Jordi Turull, secretari general de Junts. L'escoltem.
I fer-ho, a més, al marge del Parlament. És la història d'un fracàs, perquè hem de recordar que el president de la Generalitat va sortir escollit amb una majoria històrica del 52% de l'independentisme. Ell es va comprometre a culminar el procés cap a la independència. I el resultat és que la seva actuació el que ha fet és desfer la unitat independentista i portar una legislatura en què hi ha hagut més complicitat en quedar bé amb el govern del PSOE que en teixir complicitats amb l'independentisme. Des de que el president aragonès de facto ens va expulsar del govern, això ha estat un desgavell darrere de l'altre. Van fer un càlcul partidista. Ells es pensaven que debilitarien a Junts per Catalunya. Però les autèntiques víctimes d'aquest desgavell no ha estat Junts per Catalunya. Ha estat els ciutadans de Catalunya. Ciutadans que han vist un desgovern en àmbit rere àmbit, en educació, en el progrés del català, amb la sequera, amb la pagesia, amb la promoció econòmica, etc, etc. Ells van fer un càlcul electoral per intentar debilitar a Junts per Catalunya i el que han debilitat és el país. Són maneres de fer i estils de fer molt diferents. El darrer pressupost rebutjat del 2016 em va sortir una qüestió de confiança i em va sortir un compromís de referèndum o referèndum. D'això se'n diu lideratge i ambició de país. Del rebuig d'aquests pressupostos n'ha sortit allò que alguns calculen que és més beneficiós pel seu partit. I d'això se'n diu sectarisme i se'n diu resignació. I ho han fet també per càlcul electoral, per no anar a una confrontació electoral, parlem-ho clar, amb l'amnistia aplicada, per veure quins nous lideratges hi havia en aquest país. Però que ningú es confongui. Des de Junts per Catalunya estem preparats. De fet, avui el nostre president de grup parlamentari ho ha vingut a dir. Així no es pot seguir. O pressupostos o eleccions. No hi ha pressupostos, anem a eleccions. I nosaltres li volem dir al país que hi ha motius per l'esperança, que hi ha alternativa, que això anirà de determinació, com hem acreditat, o de la resignació que se'ns ha ofert, que això va de solvència o va d'incompetència, i sobretot que això va d'ambició o de submissió. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, oferirem una proposta i anirem a totes. És massa el que s'hi juga en aquest país. Nosaltres presentarem el millor candidat a president de la Generalitat, algú que tingui la nació al cap i al cor. No com els que ens han precedit, que potser tenen més vocació de ser governador civil o delegat del govern a Catalunya que de president d'un país i d'una nació. Per això nosaltres, ja que no hi ha aquests pressupostos, ja que s'ha preferit abans que negociar amb Junts per Catalunya que anéssim a eleccions, nosaltres anirem a eleccions amb tota la determinació, amb tota la humilitat, però també allò de dir anirem a totes, anirem junts i anirem a totes. Res més i moltes gràcies.
I a partir d'aquí, si voleu... Un moment, ostres, estàvem esperant, no? Pau Massip, que digués el nom.
No, això queda. Això queda.
Ens quedem... Bé, la Casellas ens ha deixat el nom de Josep Rull. No tenim... O sigui, espereu-vos, que encara tenim res, uns minuts, per analitzar amb en Pau aquestes declaracions d'en Jordi Turull. Però esperàvem una mica... Bueno, bé, era previsible el que podia dir Jordi Turull.
Sí. El que sí que tothom està llançant missatges ja en clau electoral i en el que podia passar avui. I ell el que ha deixat anar és aquest estem preparats davant d'aquests rumors que ara començaran a créixer al voltant de Junts, de que no hi ha candidat, de veure qui és el candidat, no? El que ara comentaves, la Judit parlava de Josep Rull, també s'havia comentat en algun lloc la possibilitat de Míriam Nogueres... s'haurà de veure.
Fem una cosa, deixa'm acomiadar primer el Jesús Palomar, que ja l'hem diamantit, que ja clar, és que ja estem gairebé fora temps. El volia acomiadar perquè, pobre, ens ha acompanyat i ja no el tenim en antena, però agrair-li també la participació avui al Fabricació. Clar, pregunta que ens fem tots ara, perquè estem seguint també de reull doncs les preguntes que li estan fent a Jordi Turull. Qui serà el candidat de Junts? Serà una mica la pregunta, no?
Sí, clar, que... al final, tots els partits que no tenen candidat ara tenen un problema o tenen pressa per aclarir aquest escenari. I un d'aquests partits és Junts, la feina feta la tenen Esquerra, la tenen el PSC, clar, caldrà veure tots aquests escenaris. També la CUP estava en ple procés de refundació, de fet, en 5 minuts també està previst que compareguin, estava en ple procés de refundació després dels mals resultats de les últimes eleccions, i ara es troben que han d'escollir un nou candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquí s'haurà de veure, que per això també és una mica aquest punt del president aragonès, de que tenia la paella pel mànec i l'ha fet servir per convocar aquestes eleccions i agafar a molts partits de l'oposició a contrapeu.
Deixa'm dir que continua aquesta roda de premsa en aquest cas de Jordi Turull des del Parlament de Catalunya, com també ha comparegut a Salvador Illa. Pau Massip, gràcies, ho hem de deixar aquí. Uh-huh. Ho deixem ja al Sense Distància amb l'Ignasi Miranda. Recordeu, eleccions anticipades anunciades aquesta tarda pel president aragonès, ja podeu prendre nota, diumenge 12 de maig. Nosaltres ho deixem aquí, ha estat un plaer acompanyar-vos i viure en directe doncs, aquests moments importants, històrics fins i tot, Pau Massip. Aquí, des de Fabricació.
I els que vindran.
Déu-n'hi-do. Vinga, va, ho deixem aquí. No tenim temps per més. Que vagi molt bé. Fins demà.